Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Doncs ja és el moment de fer tertúlia, tertúlia esportiva, com toca religiosament cada divendres a aquesta hora. Però ves per on, que avui tenim novetats a la tertúlia, unes buscades, altres no. I és que tenim les dues baixes dels veterans Jesús Galindo i Josep Maria Planas, que avui, que per circumstàncies...
Desconvocats.
No és que estiguin desconvocats, s'han desconvocat ells. Sí. Però vaja, i en canvi tenim una altra interessant que promet, es diu Joan Riera. Molt bon dia, Joan.
Bon dia a tothom.
Amb un currículum, jo crec que a Sant Cugat hi ha molta gent que et coneix.
Prou,
no?
Prou, sí.
Prou.
Volto molt en bicicleta, camino molt i faig molta ciutat.
Però a més, has estat entrenador de futbol.
Sí, d'equips semiprofessionals i futbol base, a nivell, diguem, de coordinacions i a nivell d'assessoraments, professor a l'Escola del Car de Sant Cugat, entrenador de futbol, amb molts equips de categories altes, i tot això, aquest currículum, va lligat una mica a la meva llicenciatura d'INEF, de CAFE.
Doncs un punt de vista interessant per afegir a la tertúlia. Avui te les veuràs amb els joves.
És importantíssim. Els joves sempre tenen un prisma de situacions prou elevat, envers sobretot els moviments tecnològics i els moviments una miqueta de totes les pissarres aquestes que a vosaltres us encanta bellugar amb els dits.
Però mira, avui tens davant un futur periodista, perquè està en ello, i a més futbolista.
Sí, també.
És futbolista, l'Àlex Palomar.
Bon
I
dia.
Aquí tens un entrenador de futbol base, l'Ivan Morales.
Bon dia.
Molt bon dia, Ivan. Tu no jugues?
Jugava, ja estic retirat.
T'has retirat?
Sí.
Amb aquesta edat?
Sí, amb aquesta edat.
Vaja, doncs mira. Si us sembla, comencem la tertúlia i si voleu comencem per aquest tema, que és la renovació d'en Sergi Roberto, un home de la casa, un jugador del planter, que potser en algun moment va pensar, com tu, Ivan, em retiro, i que va tenir la santa paciència de continuar a esperar i esperar fins que li va arribar el moment. Això passa, i passa normalment amb la gent de la casa. No? Els de fora tenen menys paciència, van buscant potser altres coses. I Sergi Roberto doncs ha renovat fins al 2022 amb el Barça, el seu club.
Molt necessari la renovació. És un jugador de la casa, un jugador important i
jo ben infravalorat,
sí.
També, jo crec. O sigui, és un cas paradigmàtic potser del que hauria de ser un jugador de la cantera al Barça avui en dia, un jugador que, tot i tenir per davant noms amb gent amb noms molt, molt grans, no deixa de treballar anys picant pedra des de la banqueta, i al final s'ha guanyat un lloc a base de treballar. I també jo crec una clau important de la seva figura com a jugador és la seva polivalència, que el que fa per un entrenador és molt important tenir un jugador que saps que pot complir les seves tasques i ho fa bastant bé, sincerament, al lateral, al mig del camp o fins i tot en posicions més avançades. La veritat que molts jugadors de la pedrera al Barça haurien d'aprendre, jo crec, del seu exemple.
Joan, què et sembla?
Bueno, em sembla sensacional que un jugador, com dieu vosaltres, crescut, preparat i mentalitzat perquè pugui triomfar el primer equip del Barça, és molt difícil. És molt difícil. Que surti de baix, molt difícil, perquè les connotacions envers a fitxatges, envers a, sobretot, jugadors de nom, això, pues, això malmès una miqueta que el futbol base no pugui créixer, està claríssim. Va èpoques, tot així, va èpoques, el Futbol Club Barcelona és un club arreu del món prou important, potser el més, dels més importants, i un jugador que surti de la pedrera, com heu dit vosaltres, o del futbol base, ha de tenir un dominó comú. El dominó comú és la fortalesa mental, és el més important. El següent dominó comú, sobretot, hi ha una cosa que es diu l'interiorisme del club, conèixer l'interiorisme del club, conèixer les vicissituds del club, els valors del club, perquè una persona sense valors familiars o sense valors socials és difícil que s'adapti a valors d'un club, això està claríssim. La família és, jo crec que és l'alma mater d'un futbolista, de qualsevol esportista a nivell mundial, perquè la família assoleix una, lògicament assoleix una fortalesa que la persona, el jugador en aquest cas, parlant del Sergi Roberto, seguríssim que això l'ha enfortit més encara. Està clar que és un jugador, no és un crac, no és un crac, perquè el Barça, l'obligació del Barça és fitxar cracs cada any per una raó, per l'espectacle.
Bueno, però tinc una competència ja aquesta temporada amb Semedo.
Sí, totalment.
Sembla que li ha guanyat la partida.
L'avantatge, sí. L'avantatge que té ell és que coneix la casa, que creuen en ell, i sobretot ho diu molt bé, el teu company ho diu molt bé, que és polivalent. La polivalència és un doble.
És un jugador que potser tots els entrenadors volen tenir el seu equip, que quan falta algú doncs pot omplir.
Inclús podria jugar hasta de porter.
Sí, i ho fa bé.
Escoltava ahir unes declaracions, ara no recordo si eren de Luis Enrique, o sigui, diferents entrenadors que han valorat en Sergi Roberto, i que tots valorant molt positivament les capacitats d'aquest jugador, però sobretot hi va haver una afirmació que feia referència a la seva capacitat intel·lectual. Dius que un jugador amb aquesta capacitat intel·lectual és un jugador que fàcilment, més fàcilment que altres, es pot adaptar a tots aquests canvis i ser un jugador polivalent.
Correcte, això és la clau. Això és el que he dit abans, la família... el que heredes de la família, el que vas heredant, obrint-te camí a la vida, el que vas heredant, evidentment, això pues, queda i és un avantatge per assolir qualsevol repte. Coneixements, entendre'ns amb persones amb cultura és més fàcil que no amb persones que tinguin una base no menys prepa, no en aquest sentit, sinó una base amb menys tecnologies o amb menys estudis per poder emparar certes situacions o entendre o ser entendible amb situacions que tu puguis dintre d'aquesta amalgama de moments que et trobes de la vida, de moments que et trobes futbolísticament, ara perquè jugo, ara perquè no jugo, ara perquè estic lesionat, ara perquè no estic. Hi ha moments de la vida, futbolísticament parlant, a casa de Sergi Roberto, que segurament que jo ha passat fatal. Ho ha passat fatal perquè s'ha sentit insegur. Però la família, la cultura, com has dit molt bé, t'ajuda a sentir-te més... et fa que et profundissis més totes les situacions. Si la cultura és àmplia, no solament la cultura és igualitària a carreres universitàries, no, la cultura també és de saber, de llegir, d'escoltar, de buscar un entorn que sigui idoni a la teva proximitat. I això també t'ajuda molt a que estiguis més obert, i aquesta obertura et fa entendre moltes coses. Et fa entendre el Mourinho, et fa entendre en el Sergi, en el Luis Enrique, et fa entendre en el Valverde, et fa entendre entrenadors que dius que són tenen una fortalesa, sobretot d'animositat, d'emprenedoria, doncs molt important. I si tu ets una persona que no ets ambiciosa, i l'ambició que va lligada una mica també a la cultura, bastant, pues, perquè puguis entendre tots els mapes, tot el calendari que se't posa davant o que vas veient, pues, aquestes coses llavors costen.
I ja no només per ell, sinó per al club, que
evidentment
la clàusula de rescissió, no sabem si s'ha millorat o no, era un regal, 40
milions
d'euros.
Sí, em sembla que sí. Sí, 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 sí. Aquí es parla,
econòmicament també és un salt.
Es parla d'una supercláusula que ara...
De 500 milions, perquè era un... Sí, sí, 500 milions.
Era, era un carmel, ara, Sergi sí, Roberto, sí, sí. Pels altres clubs.
500 milions.
Bueno, això, si em permets, les causes van lligades una miqueta a la desaparició que pugui desaparèixer un jugador d'un club. Està clar, que te'l prenguin, que te'l reptin,
però
que te'l reti,
però... Antecedents ja patim sí, una mica
però,
i sempre...
Però hi ha una cosa, si em permet, hi ha una cosa que és l'estimació, el carinyo. Crec que el Barça en aquests moments, pocs clubs en el món puguin aspirar a el que et pugui dir un club al Barça. Ja ho diu la paraula, és més que un club. Ja no solament més que un club pel tema esportiu, sinó pel tema social, pel tema general de lo que representa el Barça. Té un cúmul de circumstàncies que això també fa que et retén per moltes traïdories que et puguin intentar aplicar perquè te'n vagis amb el tema diners. El tema diners a vegades no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, no és suficient. Jo crec que la sociabilitat envers el club, envers l'entitat, envers la població, crec que això...
Bueno, Neymar és potser el cas bueno, més excepcional.
Has tocat, has tocat.
És un tipus de jugador.
Sí, és que has tocat un jugador. Que sí. Estem parlant... Clar, és... Tens raó. Sí. Neymar, jo sempre he dit que és un foranio. Foranio d'aquests que es venen al major pastor.
El major pastor.
Abans van tenir un títol. La gent que venia de fora a treballar tenien un títol. Eren temporeros, una altra gent que va temporalment a clubs. Sí. Els temporeros que venien a treballar a Catalunya segons la fruita, segons la verdura. Doncs, però això és el mateix, és un temporero que a qui em paguen més doncs vaig cap aquí. Però
buscaves la paraula mercenari?
Mercenari. Gràcies. Me l'has adjectivat molt bé.
Bueno, millor que mercenari també un jugador.
No, està molt bé dit mercenari.
Sí, mercenari, eh? Però jo crec que també a part de mercenari, o sigui, si tu vols ser el millor al Barça no pots ser millor perquè el Barça està el millor. També potser és això... Em refereixo de... Sergi Roberto potser mai aspirarà a ser el millor jugador al món, però Neymar jo crec que pot tenir unes capacitats que d'aquí al futur potser...
Neymar, amb tot respecte, Neymar, Cristiano Ronaldo sempre estan a la sombra d'un jugador.
Sí, estan a l'ombra.
Llavors, com que estan a l'ombra, a l'ombra d'un jugador, costa molt entendre-ho. Llavors, busquen alternatives, o algú buscarà alternatives per intentar sortir d'aquesta ombra, anar a clubs que puguin tenir altres satisfaccions.
Que els hi doni el sol.
Sí.
Aquesta està bé, és una bona satisfacció. I que hi hagi platja, no?
Tenir les portades, sí.
Per suposat.
Sí.
No, i tenir les portades.
Aviam, jo, amb tot respecte, anar a jugar al Paris Saint-Germain, un club d'una lliga francesa, que és una lliga possible, no té l'entitat que pot tenir una lliga espanyola, una lliga anglesa, una lliga alemana. Bueno, alemana també menys. En aquest cas, penso que és menospreciar-se una mica la seva garantia o el bon fer en el camp. Vull dir, sabem que és un jugador diferent, però per mi és jugadors diferents. Els jugadors diferents marquen una miqueta els clubs on estàs. I crec que en els jugadors diferents han de demostrar-ho clubs com el Madrid, com el Barça.
Els grans, els clubs grans.
I per mi el Paris Saint-Germain és un club, pot ser gran, però en aquest moment no és un club gran.
Home, de fet, una mostra la vam tenir la setmana passada quan van jugar amb el Real Madrid. Sí. Després d'anar fent golejades, que semblava que venia una potència a enfrontar-se al Madrid, arriba el moment clau.
No el donem per mort, jo encara no...
No és donar-lo per mort, no, però és una qüestió psicològica. Jo crec que els jugadors del Paris Saint-Germain plantats al camp davant del Real Madrid els hi va passar com a qualsevol equip de la Lliga Espanyola, que en el moment de la veritat es van pixar.
Sí, s'acollonen. S'acollonen, perquè parlant... l'entitat d'un club amb l'entitat d'un altre club...
Home, la història no té res a veure.
La història del Madrid en tantes copes d'Europa, amb un altre que no té cap, vull dir, això és... Això et fa és com si et caigués un àtica sobre el cap des de
clar,
dalt de tot.
Tu pensa que el Madrid futbolísticament no va fer gran cosa per guanyar un partit davant un equip que venia com una bala. Sí. I guanyen un partit tranquil·lament 3-1.
Fixa-t'hi bé, si em permets, el Madrid porta 2 anys seguits guanyant la Champions, correcte?
Sí, fent
llavors,
res.
Els jugadors, el cap dels jugadors, el seu cap, és com tot. Si tu guanyes una Copa, si guanyes una Lliga, però si guanyes la Champions... La fortalesa d'un futbolista és la Champions. és el que et dona...
Sí, és el que recorda la gent.
És el que recorda.
O sigui, nosaltres no sabem quantes
lligues
tenim. La
lliga és una situació regularitzada. La Champions no és una cosa regularitzada, és una cosa que va sortint sobre la marxa.
Més valorat internacionalment.
Efectivament.
Que et dona més representació.
Igual que les seleccions, o guanyes amb les seleccions. Un campionat del món, un campionat d'Europa, o una Copa X. Mateix, això el que prioritza és el títol aquest i el que representa, perquè és a nivell internacional, a nivell, diguem, a nivell d'un propi estat, d'una pròpia federació, és més petit un títol, però a nivell internacional això és el que et fa la grandesa, això et fa engrandir. I el parlau del Neymar, no ha guanyat res encara, que Europa que ha guanyat amb el Barça
de Lliga,
sí. Sí.
Permeteu-me que passem revista molt ràpidament, ni que sigui els partits que hi ha hagut aquesta setmana de Champions, sobretot perquè jugava el Barça. Estàvem esperant un partit allò potent per agafar una miqueta de gustet, i la visita al camp del Chelsea, m'imagino que vau veure el partit. Doneu per bo l'empat?
Molt per
bo.
Veure i pel que vam...
El gol va ser petroli, directament va ser petroli per mi, sí. Un gol que, sincerament, veient el partit, va ser l'única nota positiva, el gol, perquè poques coses més podem extreure. Jo crec que va ser com el típic xoc de models que hem vist feia anys, que feia temps que no veiem aquest xoc de models d'un equip que sap jugar sense la pilota, però juga bé sense la pilota, o sigui, va tenir potser un 20-25% de possessió, però va fer dos pals i un gol. En canvi, el Barça va tenir el 80%, i gairebé no podríem destacar
ocasió de Paulinho,
sí, cap qualitat. I jo crec que amb aquest xoc de models la gent diu, no, és que el Chelsea juga malament, però és que el Chelsea jugant al seu estil va jugar millor que el Barça jugant al seu. Però al cap i a la fi, dintre el que vam veure, 1-1, jo crec, sincerament, que és bon resultat, perquè a més el Chelsea ha d'anar al Camp Nou a intentar posar-se per davant un altre cop. És el Barça qui porta ara qui va per davant a l'eliminatòria.
El futbol anglès, jo fa molts anys, com abans us he dit, no havia ni nascut, que me'l veia els dissabtes a la tarda, a les 4 de la tarda, que feien sempre pel Canal 2 de la televisió, veia molts partits, i ha canviat molt el futbol anglès. El futbol anglès anys enrere era davanter centre de 2 metres, pilotes penjades a l'olla, com una frase que jo sempre he dit, maricón el último. Perdona per l'expressió, eh? Vull dir que, llançar pilotes a l'olla i allà fer mal. Jo l'he viscut, i a mi aquella època jo vaig aprendre molt de situacions segons a quin club vas. M'entens? Segons el tipus de jugadors que tens, en aquest cas. Sempre un ha de buscar el que tens, ha d'extreure petroli o d'extreure el que vulguis extreure del que tens. No pots inventar, si tens jugadors molt ràpids que són idonis per jugar d'estens, no els pots ficar de mitjos.
L'esport és això, no? Si és maximitzar les teves virtuts i minimitzar els teus defectes.
En aquest cas de parlar del Chelsea, el futbol anglès ha millorat moltíssim, molt d'aquella època. Ara pensa que, a part de molts entrenadors llatins o entrenadors espanyols que han anat, han creat lògicament una altra forma i manera de jugar, que és intentar que la pilota corri a través de tocar amb els peus, no que la pilota corri a través de donar-li una pontofada i que vagi cap amunt. Això està claríssim, o sigui, el tocar, el remenar la bola, a buscar una projecció, uns moviments de combinacions, lògicament que puguin assolir. I això el Chelsea ho ha rebut. Passa que el Chelsea aquests últims anys ha tingut entrenadors que amb això tampoc l'han ajudat. Va tenir un entrenador que és el que està al Manchester United, el cas del Mourinho, que va ser un entrenador que no és futbolero, no és un entrenador... futboler ho és.
És competitiu,
no és, no és tocador.
No és pelotero,
molt ben dit. Però per mi és un dels entrenadors que tothom s'havia de mirar una miqueta al mirall, en el sentit de la seva fortalesa a nivell de crear situacions que a la vegada puguin afavorir el seu equip. Situacions externes, i això el món del futbol compta tot. Si val tot, el món de futbol, sempre he dit, és un món dels que van al mercat el dissabte, dels que van al mercat el diumenge tot el dia allà, i que van venent i que van explicant, cridant a crits, aquí soy el mejor, el que vendo esto, vendo lo otro, ho heu sentit. Però això és el mateix, ell ven, no ven fum, perquè ven realitats, perquè sempre intenta anar a clubs importants. Chelsea, en aquest cas, després d'ell, va venir un altre entrenador que va guanyar la Champions, va ser allò sí que va ser un cop de sort. perquè
el Di Matteo, dius.
Sí, va ser un cop de sort.
Va guanyar el Camp Nou, o si no va guanyar, va treure patró i el Camp Nou tancant-se
també. I després sobre això, del que diu del Camp Nou de la tornada ara, aquest partit, i després va venir l'altre entrenador que tenen ara, l'italià, que és un futbol més, un futbol, com us diria, més de frenada, més de catenatxo, més de catenatxo.
Sí, sí, sí. Però eficaç en si, perquè va funcionar...
Correcte, més de catenatxo. Dius, bueno, parleu vosaltres de que alternatives, dos pals, això, l'altre. Bueno, és que aviam estem parlant d'un jugador com és aquest cas, el Williams, que és un jugador superbi, jo el voldria pel Barça, és un jugador passat.
Jo el vaig descobrir, la veritat,
sí, perquè... Sí, és un jugador superbi, no, és que ja fa temps, ja, quan va anar al Charles del Donex.
Velocitat, potència.
Ve de Rússia, també, sí, és un jugador. Passa que, ojo, el que parlava del Sergi Roberto, no tu, tota l'amalgama de situacions que tens dintre teu, cap, peus, cort, potser no lliguen amb un club com el Barça, vas? No lliguen perquè els egos fan mal. El Neymar, en el Barça ha necessitat altres vicissituds, perquè vol ser el líder, vol ser el...
André Gómez tampoc no lliga.
No, m'has tocat un que jo no sóc gaire.
Em vas espantar quan el Barça...
No, jo no sóc gaire Bande, per això vas que dius aquests fitxatges...
A mi em sap greu, perquè d'acord sí... D'acord, el noi va venir amb tota la il·lusió del món a Can Barça. D'aquest sí que sembla que de ben petit...
Venen molts amb el cor, Barça, venen molts.
A veure, que sí, sí.
I altres que venen col·locats i recol·locats, casos d'algú que jo està... Jo recordo la... ...que està en aquests moments a Portugal, també, que el va portar a través del tema d'imatge del Neymar, el lateral, el Douglas... Hi ha casos, tios, molts casos, amigos. Si féssim l'història
greu,
dels casos...
Sap greu, però no aquí, no
però
qualla.
No lligarà, no quadrarà. No, millor si aprofitar una bona venda, perquè no quadra, perquè ja estan parlant
mira
de
fitxar l'Arto. Mira que se li han donat oportunitats,
Sí, estan, sí que també li donen oportunitats en el Deulofeu.
També li van donar.
És que, aviam, però si no serveixen... No és tan fàcil, és que aquí és on vaig. És que no només és jugar o intentar fer-ho bé a l'entreno, és ficar-te en un camp que hi ha 100.000 persones,
la pressió,
que t'estan observant i que la jugada que tens que fer tu és la jugada que feia el Neymar, cas del Deulofeu, no sé si m'has entès.
Sí,
i t'has d'anar per la banda per intentar compensar, si no en seguida aquestes 100.000 persones ràpidament posen accents a tota l'amalgama de situacions que vols intentar fer, que tires endavant i te tornes enrere i dic, això no ho feia el Neymar, no, no, però tio, estàs aquí per anar endavant, per diplar, per encarar, per buscar la diagonal, com està fent des de fa 2 anys el Sergi Roberto. Sergi Roberto està al Barça i està triomfant al Barça perquè té agalles. Què vol dir? Quan agafa la pilota com a lateral, quan veu que no té accessibilitat per la seva banda, busca la diagonal pel mig, tipus Messi, i se'n va pel mig perquè té fortalesa. Però no té fortalesa física, té fortalesa mental, que la mentalitat te fa que el físic es superi.
Escolteu, falten pocs minuts i m'agradaria fer una referència al... No, no, derbi no serà de derbi, perquè no són de la mateixa ciutat, però derbi català en tot cas.
Barça-Girona.
Tu ets gironí.
Molt. Vaig entrenar al Girona, també.
Vas entrenar al Girona.
També. Tercera divisió.
Doncs deus estar encantat de la temporada que està fent.
Jo sóc culer i gironí. Gironí i culer.
O sigui que aquest dissabte tindràs el cor trencat.
Aquest dissabte de guanyar el Barça, més que res per treure fantasmes de... possibilitats que el Madrid s'acosti.
Ja. Què diu la joventut? A veure, Ivan.
Bueno, és un partit perquè guanyi el Barça.
Sí.
És un partit on... O sigui, el Girona és la revelació de la temporada. És un dels equips que més ha complicat la vida, sobretot equips forts. O sigui, estem parlant d'un equip que ha guanyat el Madrid, a Montilivi. Estem parlant d'un equip que ha empatat 2 vegades contra l'Atlètic de Madrid, contra l'Atlètic de Bilbao també, el va guanyar 2-0 al seu camp, i no serà un rival fàcil, sobretot en el moment en què està el Barça, que li pot passar una mica les cames, sobretot tenint en compte el calendari.
Les cames.
Les cames, sí, sí. I és un partit on posaria una mica els jugadors que no han jugat quan han tingut tants minuts, suposo que és l'hora perquè...
Dembélé,
Coutinho, Denis Suárez, aquests jugadors que no han jugat tant, que tenen les cames fresques, una mica, i que es tregui els 3 punts, jo crec que és el més necessari.
Home, jo crec que és un partit històric també, no? És el primer Barça-Girona a la història de la primera divisió.
A Montilivi.
I jo crec que serà un partit...
Sí, és veritat, perquè hi ha jugadors que no han trepitjat la gespa del Camp Nou.
Sí, no, i hi ha jugadors del Girona que són una mica culers, també s'ha de dir.
Home...
perquè vivint a Catalunya hi ha jugadors del Girona que són culers i no passa res per dir-ho també, però jo crec que serà un partit històric en el sentit que s'obre una nova era en el futbol català. El Girona ha vingut per quedar-se a primera divisió i esperem veure el Girona molts anys més jugant al Camp Nou. Serà símptoma de que el futbol català va bé. I compte, perquè el Girona és això, no, com has dit, és un equip que no s'amaga, no s'arronsa davant els equips grans i els hi posa les coses difícils amb les seves vessants. Estuani, que porta 13 gols, porta un més que Cristiano Ronaldo. I
també,
és això, és el que hem dit, sí, maximitza molt les seves virtuts i no necessita molt per fer gols. Un equip que, tot i que als equips petits els hi costa fer gols, doncs han fet uns quants.
Doncs l'Espanyol juga avui, juga divendres, no, ni s'ho creuen que juguen divendres, que els hi toca sempre pobres dilluns, estaven abonats el dilluns, doncs no, ara jugaran aquest vespre al camp del Deportiu a partir de les 9 i podran gaudir de tot el cap de setmana, que els hi vagi molt bé, així ho esperem. Benvingut, Joan.
Bé, jo voldria recalcar, si
molt,
permets.
Molt ràpid,
sí,
estem
Girona,
a segons.
Girona és, m'alegro moltíssim, a part de que tinc el cor robat. És un equip de primera.
I
està consolidat a primera.
I que es quedarà.
És un equip català.
Hem de marxar.
És un equip català.
Bon
dia a tots.
És un equip
que va força al Barça i a l'Espanyol.
Gràcies. Bon dia.
Adéu.